mateix, 10 i 2 minuts del matí, els ho dèiem fa una estona. L'Ajuntament de Sitges s'ha encarregat a la Universitat de Barcelona i al Centre d'Estudis Avançats de Blanes uns treballs per a la realització d'una cartografia batimètrica del fons marí sitgetà. Es preguntaran, com dèiem abans, ben bé què és això de la batimetria. Doncs ni més ni menys, ho dic allò ras i curt, per fer un resum molt ràpid, que la batimetria s'encarrega de l'estudi de la profunditat subaquàtica. De moment, ho deixo aquí i passo la paraula de nou en Joan Totosaus. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Pitu.
Avui que parlem d'aquests estudis batimètrics, que això ens pot sonar allò una miqueta a xinès.
Sí, però és molt interessant i lliga amb bona part del que durant molts anys s'ha estat parlant, quan parlàvem de les praderies de Posidònia, quan parlem de la dinàmica litoral, de que marxa la sorra, de què passa allà sota. Doncs bé, s'ha fet tot un estudi que probablement ens donarà respostes sobre tot plegat, i un responsable d'aquest estudi és el catedràtic del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà de la Universitat de Barcelona, Miquel Canals, que tenim ara a l'altre costat del MIT. Senyor Canals, bon dia.
Molt bon dia.
Què és un estudi batimètric? Perquè els oients es puguin anar situant sobre quina és la tasca que s'ha fet.
Bé, per dir-ho ras i curt, és fer un mapa dels fons marins. I aleshores aquest mapa bàsicament ha de contenir informacions sobre les variacions de profunditat, i a més de que això seria estrictament la batimetria, i a més nosaltres també hem treballat altres aspectes que permetran obtenir una visió actualitzada i completa de la situació dels fons marins sitgetans.
Aquest estudi, quin àmbit ha abarcat? Perquè, clar, el litoral de Sitges és llarguíssim, perquè va des de les botigues fins a les coves. En quin àmbit s'han situat per fer aquest estudi?
Sí, concretament hem agafat el rang batimètric des de 8 a 15 metres de profunditat, i pel que fa a la llargada respecte a la costa, doncs anem des de la punta Gavina aproximadament fins a la punta de les coves. És a dir, que agafem tot el front marítim, el que seria el nucli urbà principal de Sitges, i després ens estenem tant cap a l'est com cap a l'oest.
D'acord. I com es fa aquest estudi? S'entén que es van agafant mostres de diferents punts d'aquest fons marí i per després analitzar-les?
Bé, es fan diferents activitats. Uh-huh. La primera d'elles és mitjançant mètodes acústics, en els quals obtenim un recobriment sencer del fons marí dins l'àrea d'estudi, i això ens permet obtenir aquests mapes del relleu submarí, del tipus de fons, etcètera, etcètera. És a dir, primera part, en sentit estricte, amb eines acústiques. És a dir, és el so, li hem ensenyat cap al fons, en allà reboten i el recollim en superfície, i en funció del temps que han trigat en anar i venir des que els emetem fins que els tornem a rebre, i tenint en compte també l'energia que reflecteix en el fons, nosaltres podem saber el relleu submarí i la naturalesa acústica del fons. A partir d'aquí, nosaltres decidim on és convenient agafar mostres físicament, mostres del sediment, i on és convenient fer immersions amb escafandre autònom. I aleshores, mitjançant aquestes immersions també podem tenir una sèrie d'imatges in situ sobre la naturalesa i sobre l'estat de les comunitats que hi ha en els fons marins de Sitges. I posteriorment tot això ho integrem en el que anomenem un projecte GIS, o SIG vol dir Sistema d'Informació Geogràfica, de manera que tota la informació està, per dir-ho així, acumulada, concentrada en aquest producte final.
I a partir de l'obtenció d'aquestes mostres i després d'haver-ho cartografiat, s'obté un resultat. Aquest resultat respon al que es pot esperar que es trobaria a davant del litoral de Sitges, o el tenim massa remenat, el frontal litoral?
Nosaltres, els científics, podríem dir que no esperem res en particular. Nosaltres el que fem és un diagnòstic de la situació, i la situació és la que és. I, per tant, a partir d'aquí, el que un esperi i el que finalment acabi sortint, doncs es poden assemblar o pot ser ben diferent, no? És veritat que el litoral dels fons marins de Sitges, en aquesta franja batimètrica, doncs, bàsicament estan formats per arenes fines, en algun lloc també hi ha arena gruixuda, molt puntualment hi ha algun aflorament de roca, i aleshores, pel que fa, per exemple, a les praderies de Posidònia oceànica, no?, que és aquesta espècie de planta superior que viu al fons del mar, una espècie emblemàtica, doncs diguem que bé, la situació no és òptima, però tampoc diguem, és tan dolenta com un estudi que es va fer l'any 2004 assenyalava. És a dir, que hi ha alguns indrets on hi ha doncs, mates de Posidònia vives, però és cert que també en molts altres indrets senzillament el que hi ha és la resta, és el que anomenem el rizoma de mata morta. I aleshores, pel que fa, diguem, a formes de vida macro, és a dir, una miqueta fotogèniques, bàsicament estan concentrades en els fons de roca. Allà encara hi ha algun indret on hem trobat gorgònies, hem trobat, diguem, una biodiversitat doncs, bueno, força correcta. Però diguem que no és un jardí del paradís, el fons marí, que hi ha davant de Sitges.
Això és per la intervenció humana o sempre deu haver estat així?
No, sempre no ha estat així, evidentment. És a dir, el fet de que trobem unes extensions considerables de mata morta de Posidònia, doncs vol dir que en algun moment allà hi havia mata viva i, per tant, el recobriment per Posidònia era molt més extens del que és ara mateix. Lògicament, en l'estat de les comunitats vives que hi ha en els fons marins, el que en diem les comunitats bentòniques, doncs intervenen factors naturals i factors d'origen humà. Aleshores, per exemple, la pèrdua de l'aigua per activitats diverses que afecten el fons, doncs això malmet la penetració de la llum i, per tant, afecta aquestes plantes, les posidònies. Després també cal tenir present que no massa lluny doncs, hi havia alguns indrets a la costa del Garraf pels quals doncs, sortien lixiviats de l'abocador de la vall de Joan, que hi ha dalt de tot del massís. També recentment, en el mes de gener d'aquest mateix any, doncs, hi va haver un temporal molt fort, va ser el temporal Glòria. És a dir, tot plegat, se suma a diferents escales de temps. Alguns impactes jo diria que són crònics, i altres són més recents. De fet, hem trobat en alguns indrets doncs, que hi ha, per exemple, fulles d'altres fanerògames, la Posidònia també, però, per exemple, la Cimodocea nodosa, doncs, que estan escapçades, mig enterrades, i probablement això sigui pel transport i l'acumulació d'arena, en fi, pel moviment no?, que es va induir en l'arena del fons aquest temporal Glòria.
Perquè quan es fan estudis d'aquest tipus davant de la costa, en un lloc que s'han fet dragatges, que es fan aportacions de sorra, hi ha un efecte també sobre aquest fons d'aquesta activitat, d'aquesta extracció, encara que no sigui just en l'indret, però que s'ha fet a prop i aquest abocament posterior de les arenes a la platja?
Sens dubte. Que hi ha un impacte, és a dir, hi ha un impacte directe en el mateix lloc on es fa la intervenció i després lloc o lloc, és a dir, tant en el lloc d'extracció com en el lloc d'acumulació. I després també hi ha un impacte indirecte perquè aquestes activitats de dragatge el que fan és posar moltes partícules sedimentàries en suspensió i aquestes doncs, es propaguen doncs, de àrees que poden ser força extenses. Si això es fa, diguem, una vegada molt de tant en tant, doncs, més enllà de l'impacte físic directe, doncs aquestes suspensions doncs, poden no tenir uns efectes excessivament nocius, però si és una activitat reiterada, doncs hi ha un efecte acumulatiu evident i que, per tant, doncs, contribueix a malmetre aquestes comunitats. No? Hem de pensar que els fons marins propers a la costa, doncs, justament perquè són molt a prop de la costa, doncs, estan sotmesos a una gran diversitat d'actuacions humanes de tota mena. No només dragatges, també emissaris, cables submarins, ancoratges, etcètera, etcètera, no? I tot això, doncs, naturalment, fa que aquells fons naturals que alguna vegada en el passat havien existit, doncs ara mateix, bé, siguin uns fons més o menys transformats.
D'acord. Perquè el que s'han trobat aquí a Sitges és comparable a la situació d'altres litorals de la costa catalana que hagin pogut estudiar en altres moments? Estem millor, estem pitjor?
No, la costa litoral catalana, el litoral català, hi ha molts altres indrets afectats, no? És a dir, que com més, per dir-ho així, més concentració industrial d'infraestructures, nuclis urbans, etc., doncs tot això d'una manera o altra es tradueix en els fons marins. I també és veritat que hi ha alguns indrets, a la costa catalana, doncs, on el grau de preservació de les comunitats naturals i del fons marí natural doncs és millor que a Sitges, però n'hi ha altres en els quals, doncs, en fi, estan si fa o no fa igual com podem trobar Sitges, potser una mica millor, una mica pitjor, però no és l'únic cas que hi ha en els fons marins de Catalunya.
Uh-huh. Pel que fa a biodiversitat, se n'ha trobat molta més enllà del que ens heu comentat, la posidònia, alguna altra espècie vegetal? Hi ha peixos, hi ha petits invertebrats. Què trobem en aquest fons marí?
Sí, hi ha peixos, naturalment, hi ha estrelles de mar, com he dit, gorgònies, que són uns animals colonials que tenen un seguit de pòlips, són de la família dels coralls, per dir-ho així, i altres, no? Tot això hi és. També hi ha alguna espècie invasora, algunes algues invasores, que són també en altres indrets de Catalunya. I després, pel que fa a la biodiversitat molt petita, la microscòpica, la que no es veu a simple vista, doncs justament aquests dies doncs estem estudiant al microscopi algunes de les mostres que es van recuperar durant les campanyes fetes a mar.
Uh-huh. I anava a dir, ens podem trobar amb alguna sorpresa o ja partim de la base del que pot ser habitual trobar doncs en una costa tan antropitzada com hem comentat abans com la de Sitges?
Sí, bé, el que fa a la biodiversitat, diguem, aquesta part del treball doncs correspon als companys del CEAP, que són els biòlegs. Companys de Blanes, però bé, hem parlat amb ells, diguem que si per sorpresa doncs, voleu dir alguna espècie nova, alguna espècie no trobada anteriorment en allà, diguem que en principi no n'hem detectat cap fins ara i penso que és poc probable que ho trobem.
D'acord. Per què serveixen els estudis de cartografia? O sigui, fer aquest tipus d'estudis davant de la costa, quina utilitat final, més enllà del coneixement científic, obvi, poden acabar tenint?
Serveixen per conèixer i per gestionar, perquè no hi pot haver una gestió que mereixi aquest nom si no hi ha un coneixement seriós al darrere. Aleshores, molt sovint, jo diria que amb certa lleugeresa, es parla de gestionar el litoral i de gestionar els fons marins. Llavors, jo li pregunto, molt bé, doctor, ara vostè gestioni, però no té cap mapa, no té cap coneixement. Doncs si vostè no tingués cap mapa del territori emergit, ja em dirà vostè com el gestionaria. És a dir, com gestionaria vostè on han de posar els polígons industrials, les infraestructures, una planta depuradora del que sigui, és a dir, cal un coneixement del territori. La visió de que el territori és només la part emergida i que s'acaba la línia de costa és una visió molt curta de mires i, en conseqüència, doncs, s'ha de procurar, si es vol fer una gestió, com dic, que mereixi aquest nom, doncs, tenir aquest coneixement per gestionar justament amb coneixement de causa i, en definitiva, fer la millor gestió possible del fons marit.
Ara m'ho esteu posant fàcil en aquest sentit. Allò que no veiem ho desconeixem i en tant que ho desconeixem doncs gairebé no ens preocupa.
Bé, és bastant així, no? És a dir, podríem dir que la ignorància fa estralls. Uh-huh. I certament els fons marins doncs, són molt desconeguts, tot i que hi ha persones doncs, que fa moltes dècades que s'hi dediquen i que intenten difondre el seu coneixement, però en termes de gestió, sí, han estat essencialment desconeguts. Era una mena de lloc on es podia fer de tot, si podia abocar qualsevol cosa, i allò que diuen en castellà, no, ojos que no ven, corazón que no siente. Uh-huh. Això, afortunadament, jo diria que en els darrers anys s'està revertint i ja penso en molts nivells de decisió i de gestió, doncs aquesta consciència de que cal també integrar a tots els efectes aquesta franja submergida paral·lela a la línia de costa per poder parlar i per poder fer veritablement una gestió integrada de la zona costanera. Gestió integrada vol dir la part emergida i la part submergida.
Perquè a Sitges es parla de fa temps de la necessitat de fer algun projecte que estabilitzi les platges, que permeti doncs, que hi hagi una franja de sorra doncs, que es pugui mantenir d'alguna manera, que no hagin de fer-se abocaments a través de dragatges de sorra, i fins i tot doncs, això, hi ha projectes d'estabilització que passarien per espigons, que passarien doncs, per col·locar elements a davant de la costa. La col·locació d'aquest tipus d'elements pot tenir efectes sobre aquesta biodiversitat d'aquest fons que hi ha davant a partir d'això, dels 8 metres, dels 15 metres?
Bé, diguem que primer de tot no és la meva funció decidir quin tipus de, si és el cas, d'estructures o de defensa s'han de fer a la costa. Dit això, evidentment, qualsevol actuació d'aquesta mena doncs, té un efecte sobre el lloc concret i té un efecte que es propaga sobre una àrea d'influència més o menys gran. Per raons de dinàmica de les aigües, per raons de dinàmica sedimentària, de tipus de substrat que facilita o dificulta l'emplaçament de determinats organismes, etcètera, etcètera. Aleshores, és clar, tot això, com vostè deia, està directament lligat amb aquesta necessitat que tenim de que les coses es quedin com estan quan estan bé. És a dir, si parlem de platges, volem tenir unes platges amples i estables i, a més, netes. Aleshores, bé, aquí hi ha allò de que l'arena és com la pluja, poca i mal repartida. Aleshores, aquí a l'Ajuntament, al municipi de Sitges, doncs hi ha indrets on trobem acumulacions d'arena al fons marí importants. També sabem arrel del temporal Glòria, i ho saben les persones que hi viuen, doncs, per exemple, que en alguns indrets del terme no només no hi va haver sustracció d'arena, sinó que arrel del Glòria es va acumular molta arena, per exemple, a Garraf, i en altres llocs, en canvi, hi ha un problema crònic que aquests temporals doncs, fan encara més obvi de manca d'arena. Aquí hem de tenir present que l'arena que arribava de forma natural a l'alçada del municipi de Sitges provenia fonamentalment del nord, és a dir, al llarg d'un transport d'arena paral·lel a la costa alimentat fonamentalment pel riu Llobregat. Llavors, totes les intervencions que s'han fet no només a la zona de la desembocadura propera a la costa, sinó també a la conca del riu, doncs, lògicament, han disminuït l'aportació de sediments. Per tant, aquí ja tenim una resta, és a dir, un volum de material que dècades endarrere arribava a la platja i que ara doncs, queda retingut en embassaments. A part d'això, la zona del Garraf, la zona on està ubicat Sitges, no és una zona on hi hagi cap altre riu amb un cabal constant i que pugui fer, diguem, unes aportacions volumètricament importants. L'únic que hi ha són algunes rieres, que alguns torrents, doncs, que de tant en tant baixen i això, només de tant en tant, i llavors fan aportacions puntuals. Per tant, aquí es detecta clarament doncs, un dèficit d'aportacions. Ja dic, això no vol dir que en algun indret, en algun moment, no s'acumuli més arena de la que, entre cometes, tocaria, però sí que certament hi ha una situació de desequilibri que té mala solució.
Que de fet és el mateix problema que posem per cas i avui surten en els diaris i hi ha el Delta de l'Ebre, multiplicat per molt, però probablement és el mateix. La manca d'aportació de sorra de l'Ebre, perquè hi ha uns embassaments, doncs fa que no arribi la quantitat de material de sediment que històricament hi havia arribat. És el mateix. Sí.
Bé, té alguna semblança, jo no diria que és el mateix, és a dir, no podem simplificar massa, és a dir, a l'Ebre, això que vostè està dient, és una de les problemàtiques, no és l'única, és a dir, hi ha parts del delta de l'Ebre en els quals la línia de costa està retrocedint, però en algun indret no és degut a la manca d'aportacions de sediment per part del riu actualment. Altres llocs, per exemple, el que seria la zona de l'illa de Buda i de Sant Antoni, en allà sí que la causa directament és la manca d'aportació. Per tant, l'Elta de l'Ebre és prou gran i diguem, convé compartimentar una miqueta també les problemàtiques que hi ha a cadascun dels indrets. No? De fet, sobre aquestes qüestions, en fi, bàsicament lligades amb el temporal Glòria, ja fa el mes d'agost vam publicar a l'Institut d'Estudis Catalans, del qual en soc membre, un informe que està assequible a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'IEC, que es pot descarregar sense cost, sobre les afectacions d'aquest temporal a la costa catalana, des del delta de l'Ebre fins a l'extrem nord. I en allà doncs, hi ha bé, un seguit de d'obres, de treballs que il·lustren una part de les moltes vessants doncs, que aquests temporals d'aquesta mena causen a la costa i no només a la costa. Aquestes situacions el que fan, per dir-ho així, és posar el dit a la llaga. És a dir, quan hi ha un temporal ens donem compte, els gestors es donen compte de que, ostres, ja ha tornat a passar, no? Ostres, hauríem de fer alguna cosa. Llavors tots som presses i marramiaus, però el que s'ha de fer és una planificació a mig i llarg termini, amb intervencions sostingudes, que siguin el més amigables possible amb la naturalesa.
Anava a dir, amb el Glòria probablement doncs ens ajuda que els gestors se n'adonin que s'han de fer algunes coses.
Sí, i aleshores el que cal és, està bé reaccionar ràpid, naturalment, però el que cal també és
planificar-se
si la gestió que s'està fent és la més adequada i si la manera de fer-la és abocant tants diners com es creu que calen o com es pot després de fets d'aquesta mena o tenir, per dir-ho així, una inversió més sostinguda que precisament eviti aquestes presses cada vegada que hi ha un temporal important.
Doncs aquest estudi serà accessible en algun moment. Entenc que ara mateix està en la fase de l'elaboració final de l'informe, no? Pel que m'he entès.
Sí, nosaltres estem ara allò empenyent cada dia per fer l'informe final i aleshores nosaltres l'entregarem doncs, a l'autoritat que ens ha contractat, que és l'Ajuntament de Sitges, i a partir d'aquí la pilota estarà a la taulada de l'Ajuntament.
Doncs seguirem en aquesta taulada a veure doncs, quines decisions de futur es poden derivar d'aquest estudi. Aquest estudi de cartografia batimètrica de sediments i d'hàbitats bentònics del Fons Marí Sitgetà, que ha realitzat el Centre d'Estudis Avançats de Blanes i la Universitat de Barcelona. N'hem pogut parlar amb el catedràtic del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, amb el senyor Miquel Canals. Miquel Canals, moltíssimes gràcies per haver-nos il·lustrat, diguem, amb la ignorància d'aquestes qüestions.
Molt bé. Nosaltres, en tot cas, quedem a disposició de l'Ajuntament de Sitges per tot el que sigui pertinent i, naturalment, també de la ciutadania de Sitges.
Doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè.